i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Hem arribat al punt de les 10 del matí. Encara tenim una estona de tertúlia per endavant i m'agradaria poder parlar, evidentment, de l'altra qüestió de l'actualitat que ens afecta d'una manera directa, que és acord a Castella i Lleó, Partit Popular i Vox per desencallar la presidència del senyor Mañueco. Vox entra per primera vegada en un govern autonòmic, té la presidència del Parlament. Ahir també hi havia ressons d'aquest acord entre les files del Partit Popular Europeu. Donald Tusk, que s'hi referia, deia ell amb tristesa i que entenia que no havia de ser la línia que s'havia de seguir a partir d'ara. Max Weber, el líder del Partit Popular al Parlament Europeu, que va anar a aquest acord i que assenyalava Sánchez com el responsable, diguem-ne, indirecte, perquè no havia deixat alternativa a Mañueco a fer aquest acord. Però vaja, sigui com sigui, la realitat és aquesta. Per primera vegada Vox entra en un govern autonòmic i, per tant, l'acord amb el Partit Popular, en aquest cas, que fins ara es limitava a suports puntuals en els parlaments per a investidures, ho havíem vist, per exemple, a Andalusia, doncs ara es fa aquest pas més i entra en el govern. A veure, com que altres ho han dit, et deixo ser el primer, Manolo, obres el foc i llavors hi anem.
Bueno, jo crec que és l'imperatiu de la necessitat en política. No sempre pots fer el que vols, pots fer el que pots. I jo crec que la norma moral de la política és justament buscar el bé públic, i per tant el bé públic se busca a través de l'estabilitat i de l'ordre. El que el PP s'hagi trobat en aquest moment en la urgent necessitat de pactar amb qui no volia, home, doncs a mi em sembla que és un servei a la causa, ho dic sincerament. Però hi ha una segona consideració, que és on jo discrepo gravíssimament, i dic, subraio gravíssimament, amb la hipocresia i el cinisme dels senyors de Pedro Sánchez i companyia, que han condemnat l'acord. Anem a veure. No és pitjor que els multiassassins, i anem a buscar el llibre dels 90 milions de morts pel comunisme, el llibre negre del comunisme editat per Planeta, que és enorme, que es va fer després de la caiguda del comunisme, per 90 universitats del món soviètic. No és pitjor que tu pactes amb aquestes persones en aquesta ideologia i que ara no planten cara a la situació. Simplement ells diuen que bueno, que sí, que els partits de la guerra i escolta tu, flors i violes. Aquesta gent són pactables i poden governar Espanya. Quan vos han distorsionat fins i tot la categoria internacional d'Espanya, estem desacreditadíssims, diem-ho clarament. I això sí que no me pot discutir ningú, perquè conec molt bé els criteris de Washington i els criteris de la OTAN. Aleshores, que aquesta gent han sacrificat el prestigi d'Espanya, s'han carregat la credibilitat d'Espanya per el pacte amb els comunistes al govern, 5 comunistes, on sabien que automàticament s'excluïa la informació i el contacte de garantia amb aquest govern. Que li va passar a Mitterrand, ho han repetit aquí, i ho repetiran a qui sigui. O sigui, això sí. I en canvi, a un senyor que diuen d'extrema dreta, en fi, hi ha una part comú entre el PP i el Vox que existeix, l'afinitat en principis morals, en principis ètics, etc. Després hi ha una part política que difereix, que és la visió radical i a vegades ademocràtica, no dic antidemocràtica, però ademocràtica, que el PP no té. Aleshores, clar, esta dicotomia moral o ètica me pareix vergonyosa, hipòcrita i falsa. Aleshores, si no tens més remei tens una fi al teu costat que pot ser fi amb el 60% i discreparàs amb el 40%. Ergo, la governabilitat, la pau i l'ordre requereix això, perquè l'altre senyor que està a l'altre costat no ha volgut donar-te el govern minoria.
Josep Maria i Lluís, va.
A veure, diverses coses, i Espanya, efectivament, té un problema, pateix un problema de desacreditació en diversos àmbits a nivell internacional, però, per exemple, en l'àmbit de la justícia es va agreujar l'etapa de Mariano Rajoy. El World Economic Forum, és el fòrum de Davos, una entitat privada, no?, que fa rànquings de tema judicial, no?, de la independència judicial, doncs estava així, al lloc 68 a Espanya. I va anar baixant, eh? O sigui, darrere de Tanzània, a més, que dius, ostres, jo no sé si Tanzània és un exemple. O sigui, això... I, per exemple, el Greco, el Consell, l'informe Greco del grup de països europeus per la transparència, etcètera, que és del Consell d'Europa. Doncs van fer els dos últims informes, l'últim és bastant recent, picant el crostó dient que no havia fet cas Espanya en els últims anys de les recomanacions que se li donaven i que estava a la cua també de visibilitat d'independència judicial. Bàsicament, tot venia això sí, tot el tema judicial, bàsicament se centra en el tema de l'elecció dels jutges de les cúpules judicials, del Consell General del Poder Judicial, etcètera, no?, que és 100% designació dels polítics. I això és una cosa que... O sigui, que hi ha molts aspectes. No només és, penso jo, no, lluny de la meva idea, defensar Pedro Sánchez o l'actual govern. No és això. Però, home, hi ha diverses coses que s'haurien de matisar. I després, sincerament, Vox està a 11 parlaments de tots dels 17 parlaments espanyols i les ciutats de Ceuta i Melilla. Està a 11. Curiosament, i ho sabeu molt bé, això, no està en el de Galícia. I, curiosament, el president de Galícia serà el futur líder del Partit Popular. Jo em pregunto, no sé, segurament vosaltres teniu més contactes... O sigui, no hi ha hagut aquí o un regal enverinat cap a Feijó, o realment Feijó té un discurs públic, però a la llarga ha tolerat això. Ell va sortir ahir dient, no, jo quan sigui president ja em responsabilitzaré de lo meu, però ara no sóc el president. O sigui que encara hi ha guerra subterrània, que m'imagino que sí, entre la Casado i la Díaz Ayuso i companyia, pues, probablement. Ara, realment, a mi personalment em fa angúnia, em fa por, perquè mira, és que Vox, ja per acabar, Vox ha anat de mica en mica, ha anat ficant. Primer, realment, com a Madrid i com a altres llocs, ha estat decisiu, amb una abstenció, com sigui, per facilitar governs del Partit Popular. Molt bé, Andalusia. A Múrcia ja van fer un pas més, perquè a Múrcia hi ha una consellera, que és la d'Educació, que és ex de Vox. Clar, no és, formalment no és de Vox, però sí. Però, a més, li agafa la conselleria, això a canvi de permetre... Això va ser un dels primers errors de GEA, de Teodoro García GEA, això de Múrcia. Bueno, a canvi de permetre la governabilitat i el PP líder i tal, una conselleria a una ex de Vox. Però, esclar, si ets ex de Vox vol dir que tens unes idees afins a Vox, no? I aquesta persona, una de les primeres coses que va fer va ser... No recordo el nom exacte, però la idea sí, era que els pares poguessin, si no els agradava el temari determinat o determinades classes, podien fer com una objecció de consciència i que els seus fills no existissin. Això em sembla realment preocupant. I ara, esclar, ja és el segon pas, que, a més, sembla que presidència del Parlament, em sembla desmesurat per la força que tenen. Presidència del Parlament, vicepresidència del govern i tres conselleries, francament. I no hi ha hagut gaire polèmica. Francament, jo estic totalment en contra i sorprès negativament.
Aviam, si em permets...
Molt curtet, que vull escoltar també el Lluís Manolo.
Sí, si em permets. Jo crec que aquí hi ha diversos temes, però hi ha un per mi claríssim. Si tu eres de centro-dreta, no tenies a pactar amb el centro... No el centro-esquerra, a l'esquerra de l'esquerra. Primer. Segon, si tu eres centro-dreta, tenim una història, els senyors del PP, i aquí tenim, perquè jo estava molt implicat en el tema, que va ser liquidar a Força Nova i el senyor Blas Piñar, que Fraga va fer amb una mà magistral. Va ser el abrazo de l'oso. I jo ara me temo que estem vivint el abrazo de l'oso de Núñez Feijó a esta gent. Núñez no s'ha tocat per aquest costat. Ho té molt clar, Núñez. Què passa? Núñez Feijó, en més, encara no té el poder, en més, què passarà això? que ho ha tolerat. El terme és ho ha tolerat. No ho ha demanat ni ho ha forçat. Ho ha tolerat. Però bé, després ve la política, ve l'abrazo de l'oso. Si tu aquesta gent els margines, automàticament sempre seran els teus competidors i te podran arraconar, com ara estem veient que quantitativament han arraconat el PP. Estan a dos diputats a les enquestes del PP. Per tant, poden haver el sorpasso.
I Catalunya, mira Catalunya, el resultat.
Bueno, Catalunya has comprat. Catalunya has comprat. El PP aquí has comprat. Aleshores, què passa? Que això ho has de corregir. Com a efecte, i la moderació l'has de portar cap al centre, perquè al final els partits de centre són els que moderen, i que són els que tenen un sentit estatalista o d'estat, vamos, més que estatalista, d'estat. Aleshores, clar, jo veig aquí una maniobra de correcció inevitable, inexorable, perquè l'han fet una gatera. O passes per aquest forat o no té sortida, perquè, clar, l'esquerra no vol col·laborar. Aleshores, cuidao el tema, perquè és molt delicat. Ara, conclusió final. Això anuncia les dues Espanyes. Vale? Això anuncia les dues Espanyes. I aquí sí que entrem a una terminologia... Estic convençut.
Sí, sí, sí. No ens en sortim.
Ja, Maria, estic convençut. Sí, sí. Conec massa bé el mecanisme intern. Això anuncia les dues Espanyes. I aquí, com cada vegada, des de l'esquerra s'està forçant més la màquina i, clar, la dreta acaba fent un bloc. I quan faig el bloc la dreta i se pacta tot el bloc de la dreta, atenció al que pugui passar.
Lluís, va...
A veure, jo crec que aquí hi ha dues coses que jo crec que el Manolo les ha barrejat. Un tema, una cosa és el que fa sí, el PSOE amb els seus aliats i l'altra cosa és el que fa el PP amb els seus aliats. Jo crec que no és el mateix tema.
Bueno, un mira a l'esquerra i no té fre. Mira al radical esquerra.
Escolta, deixa'm parlar.
No, Lluís, no, però és que...
Deixa'm parlar, que després ja em contestaràs el que vulguis, no? Però jo crec que és un error que el PP hagi posat a la presidència del Parlament i a la vicepresidència del govern amb tres o quatre consellers o ministres, el que sigui, el govern de Castilla i Lleó, crec que és un error. És un error perquè envies un missatge a Europa a on els partits d'extrema dreta doncs, han estat el govern a Holanda, han condicionat el govern de Dinamarca, han condicionat fins i tot el govern de Finlàndia, i és una força present. Però, per exemple, en el cas d'Alemanya, l'alternativa per a Alemanya, la CDU, la CSU, pot haver perdut les eleccions. Però jo, amb aquests partits, no hi pacto. Per què no hi pacten? Per mi, eh? Perquè hi ha un tema cabdal, que és el tema de la immigració, per exemple. El tema de com consideren les persones. Per mi això és una cosa que no és d'un partit de... no és un partit demòcrata cristià, per entendre'ns. No és un partit de dretes. I que després afegeixin valors i que defensin valors que un pot compartir, evidentment, però hi ha coses que s'alineen amb aquesta... Quan a l'Abascal diu, tu eres vicepresidente, li va dir amb aquest, doncs mira, no només olia, sinó que ja és vicepresidente, no? I jo crec que en aquest sentit el que fa és que el Partit Conservador, que és absolutament necessari en qualsevol país europeu, doncs queda esquarterat en aquest sentit. Queda esquarterat amb dues visions molt diferents. El que faci el Pedro Sánchez, jo ho sé, i a més n'he parlat aquí, i amb això coincideixo. Ara, jo crec que el Núñez Feijó se li ha posat una pedra a la sabata i haurà de prendre unes decisions, perquè no es tracta només, o sigui, perquè per mi... I acceptant totes les opinions contràries, per mi Vox és un partit populista, és un partit ayusista, és un partit que no té un discurs, sinó que té tres o quatre coses i diu, mira, això no... Jo crec que... I per mi el tema de la immigració és el tema cabdal, en el qual jo estic absolutament en desacord. Què és això de tractar la gent... d'acord, d'allà on siguin o de l'edat que tinguin, o si són pobres o rics, o si són blancs o negres, i què és això de tallar?
Criminalitzar, perquè el criminalitza.
No, què ha fet Vox, per exemple, amb el tema d'Ucraïna? Ha dit alguna cosa? A part de que alguns han tingut les seves visites i les seves reunions amb gent de Putin, la Marine Le Pen, el Salvini, l'altre dia l'alcalde de la Frontera li va dir, escolti, vostè aquí no ve, perquè vostè ara ve amb aquesta samarreta per ajudar els refugiats, quan vostè aquesta mateixa samarreta la va lluir amb el Putin davant i fotografiant-se amb el Putin com la Marine Le Pen, no? Bé, jo crec que és un error. Ara, que potser és un fenomen social que ha dividit la dreta, potser la dreta del PP no ha estat valenta en alguns casos, però això no és bo perquè hi hagi una alternativa a Espanya, no?
Tindrem temps de parlar-ne, perquè políticament això començarà a reconfigurar el mapa polític, i perquè Feijo, i tindrem temps de parlar-ne també, Manolo, amb tu, abans de dir el que va dir de Pedro Sánchez, i que evidentment, com que no hi havia hagut l'abstenció, doncs el
pacte... Això és cert, això és cert.
Això és cert. El problema és
perquè
que...
Perquè el PSOE sí que és volgut.
No, correcte.
Escolti, no, no hi haurà Vox, jo m'abstinc.
Això és evident, és una aritmètica democràtica pura. Però jo crec que hi ha una qüestió important, que és que Feijó just abans havia dit, em presento a liderar el partit perquè vull liderar Espanya. I Feijó, si les enquestes no van molt, molt, molt errades, arribarà un moment en què es trobarà en exactament la mateixa situació.
Espanya.
A Espanya. Clar. El Partit Popular i el PSOE pacten que en les properes eleccions qui tregui més vots guanya i l'altre s'absté, o Feijó, com a líder del PP nacional, haurà de decidir si l'extrema dreta entra o no entra al govern espanyol, si per primera vegada en democràcia.
Si em permets, Pol, només una cosa.
Molt breu, eh?
Estic absolutament d'acord amb la primera part de la teva exposició, que mentre no hi hagi un pacte d'estat entre els dos grans partits, el PSOE i el PP, per posar-se d'acord amb un parell o tres de coses per tirar el país endavant, doncs el país estarà tensionat des dels temps.
Sí, però aquesta llufa no se la traurà fàcilment de sobre el Feijó, eh?
Però jo diré més.
Però molt ràpid, Manolo.
Això s'ha intentat. I el que no ha volgut ha sigut els Pedro Sánchez, eh? Això s'ha intentat, eh? Cuidao. I este país no té més solució que casar els dos partits del centre, eh? El pacte d'estat. És l'única solució. Si no, anem a les bufetades.
La transició va passar.
Home, clar que va passar.
Per això és dir que el debat de fons que es planteja, segurament, perquè amb les enquestes i la demoscòpia actual... No.
Estic d'acord, Manolo.
No hi ha més. Senyors, un plaer, com sempre.
Bon dia.
Que vagi, molt i molt bé. Fem una pausa per la publicitat i seguim aquí en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya... Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel, escoltant, sentiràs.
Va, que són les 10 i 19 minuts del matí. Rafa Sanueja, bon dia.
Espera, Pol Marçà, que no vull saturar, que després passen coses en aquesta casa desagradables. Anem bé, bona vesprada. Com sempre, moltes ganes de veure't, Pol, perquè sóc com la bandera que indica que és la darrera volta de la cursa.
Va, anem al despropòsit.
Vinga.
Ara i aquí comença el despropòsit, amb Rafa Sanueja.
Abans que res, una cosa, Pol, una cosa que m'ha sorprès.
Digue'm.
Perquè, clar, tu falles un dilluns i tens aquí el Pol Marçà de Hacendado, que et fa tot el programa. Però, és clar, ara resulta que el Pol Marçà de Hacendado, el Joan Trias, el tenim prenent sopes a casa com una...
Perquè és una bona... Avui ho ha dit el doctor Guerra, és una bona notícia.
I, escolta,
grip.
No et veig a l'Estel migdia. No veig que tornis els favors a les persones.
Però perquè hi ha l'Olma.
És una...
Hi ha l'Olma, que també està allà disposada.
Però és un
quid pro quo. I el preu del, el preu del canó.
No em convenç. Jo crec que aquí hi ha mala fe.
Vaya.
De seguida passem al programa, però com és, la setmana és molt llarga, Pol, com una pel·lícula de Batman, és que dissabte passat, així com qui no vol la cosa, vas presentar al recinte del Fòrum Lacte amb el cardenal Tagle.
Sí, senyor.
I aquesta conferència multitudinària que va fer a Barcelona. Res, 1.000 persones allà, no? Poqueta cosa.
Creu que sí.
I tu allà,
1.200,
i tu allà pim-pam, controlant el cotarro per aquí, per allà. Podríem destacar moltes coses de l'acte, però sobretot em vull fixar en una, i és que el cardenal hi va haver un moment en què va dir que tenies cara de capellà.
Sí, és veritat. M'ho va preguntar i tot,
I la teva resposta...
Feina tinc per ser periodista.
La teva resposta va ser molt senzilla, va ser... És bo saber-ho. Jo, sincerament, no ho comparteixo. Jo et veig més clara de Clark Kent, però bé, una mica allò episcopal també tens. Bueno, comentar, dissabte anem a la setmana de El Matí a Radio Estel, versió informativa.
Sí.
Continua la guerra, Pol, el drama humà, molt present al vostre programa, però bueno, jo em centraré en coses més transcendentals. Dilluns, per exemple, em va cridar l'atenció un comentari d'un dels teus tertulians, crec que va ser Xavi Barrena, respecte a la vicepresidenta del govern, Nadia Calviño, que havia fet una entrevista aquell mateix matí.
Què va dir?
Sí, estava meravellat perquè havia aclarit algun tema, la Nadia Calviño, i cito textualment el tertulià, diu: Calviño és una experta en no dir res, a omplir els minuts d'entrevista de respostes amb paraules que no venen a dir res. Sincerament, em vaig sentir una mica interpel·lat, perquè saps què passa? Que vaig veure com un atac. Omplir minuts d'antena amb paraules que no venen a dir res és el que et dona de menjar a tantíssims
radiofonistes. Una cosa és fer ràdio, una altra cosa és manar, Vull dir que no passa...
Bueno, és un art, Pol, allò, posar l'automàtic i pim-pam, mitja hora de ràdio i no has dit res absolutament, però ja està, s'ha passat i mira, a final de mes, trinco.
Saps? Tu parla que la cosa omple, no?
Exactament. I després va haver una altra frase teva, Pol, que em va fer somiar.
Ah?
Sí. Jo t'escolto gairebé cada dia dir... no és posar el dia en solfa, que també ho dius cada dia.
També,
és una frase que quan la pronuncies la meva ment vola. És la següent. Tinc una publicitat per fer.
Això és veritat.
Perquè, clar, jo sé que ho dius...
A les 10 m'acostuma a passar,
que
s'acosta perillosament.
Ho dius perquè ve un bloc de publicitat.
Sí.
Perquè jo t'imagino fent un spot publicitari. Un anunci de natilles amb Figo i Ronaldinho, per exemple.
No, que aquest portava mala sort.
Escolta... Ah, per què?
No sé, que cada cop que un d'aquests jugadors feia un anunci de natilles, llavors es lesionava.
Bueno, escolta,
busca al Google, maldición natilles.
També t'aniria molt bé fer un...
Busqueu al Google, busqueu maldición natilles. Passeu-me la llista.
Escolta, jo et veig molt fent un anunci de Gillette. Tu quan presentes actes com el del Tagre t'afaites allò, però rasurado a tope. Avui vas amb barbeta.
He vist com vaig amb barbeta. He viscut tan bé amb la mascareta en aquest sentit.
I també podies fer un de Peugeot en Djokovic, els dos allà en carreteres infinites, en fi.
Estàs a punt de dedicar-te avui un protagonista, perquè saps que Djokovic no podrà jugar a Indian Wells.
Bueno, clar.
I saps per què?
Has boicotejat Djokovic en
l'ombra? No, és una decisió personal seva, allà ell.
Pol, tema que t'ha preocupat molt aquesta setmana, molt comentari de Satanà, el tema de la gasolina. El preu de la gasolina t'he vist molt impactat cada dia fent un seguiment. El tema de la... Espera't.
Ep, qui truca?
No, m'està sonant...
Calviño.
Un segon. Un segon que l'agafo. A veure, espera. Sí?
A veure,
sí.
Qui és?
Espera un segon. Sí, president. És el president Pujol.
Ah.
Cabreadíssim està. Diu que no es pot criticar el preu de la gasolina. Que...
Ah, no?
Sí, president, té tota la raó. Que ell va moltes vegades a Andorra i que no està tan cara. Diu ell que no està tan... President, de veritat, que no ho entenc. Però és que estic en directe amb el Pol Marçà. Sí, després li truco, president, no passa res. Ja està, gràcies, president, adéu. Bueno, m'ha dit, tot enfadat, eh? El president m'ha trucat ara mateix. Això també passa, no?, als tertulians del teu programa.
Sí,
que reben trucades
vegades,
del president.
A vegades els truquen
per
en directe.
Per cert, diu que, quan li dic que estava amb el Pol Massà, diu que li agrades molt, eh? Més per la tele que per la ràdio, no, no sé per què. I escolta, arribem a la microsecció Barbeta.
Quina és? Dijous, ja deixo que deu tenir a veure amb dijous, coses que diu el Barbeta.
Dijous encara no li havies dit bon dia i ja t'estaves dient que havia de presentar un llibre,
sí,
de la Clara Ponsatí, que
si
patatín, que si patatán.
I
el que més mola és que diu que no la coneixia de res, però que, bueno, que al final ho faria. Molt fan de les respostes del Barbeta, diu que la festa la paguen els capellans en aquesta casa, té tota la raó, està ben ubicat.
Sí, no,
i una cosa,
clar.
Pol, vull destacar un concepte que sona com d'una altra època, a llei seca, una mica, però m'agradaria saber la teva opinió. És el concepte fumadero.
El bueno, fumadero. A veure, jo vaig entendre que no, però no sé, hauria de ser com un patinejo o alguna cosa, per fer servir paraulotes així.
El Barbeta deia,
no?
El Barbeta deia que, clar, que no podia ser que un institut de batxillerat...
De que era massa progre.
I hagués un fumadero. Però escolta, aquí a Radio Estel tu series partidari d'un fumadero o no?
Perquè no n'hi ha, això de la porta no ho és?
Bueno, clar, és que hi ha la, que hi ha la porta... Hi ha...
Vols dir que no existeix?
Interioritats de Radio Estel.
Existeix a Radio Estel, a totes les empreses, vull dir, des de que es va prohibir fumar dins,
sí,
les i... portes de totes les
i el negoci que fan els bars d'alrededor,
home,
amb la ràdio, això no
fortuna
està...
i glòria.
La nova etapa de Radio Estel és impressionant. Més coses. Bueno, llavors, a favor del fumadero, que ja el tenim...
A favor de que la gent no fumi.
Jo sí, a favor del fumadero.
A favor del fumadero.
Som uns viciosos.
N'hi ha fins i tot a les portes dels hospitals, que teòricament està prohibit.
I, Pol, una altra coseta. A favor o en contra del colonialisme a Guinea?
Clar, dit així, en contra. A favor o en contra de fer-li un homenatge a Floquet de Neu, t'he de dir que bastant a favor.
Bastant a favor, eh? Perquè...
Bastant a favor.
Perquè...
No sé si concretament el d'aquesta mena d'escultura estranyota, eh? També t'ho diré, diguem-ne.
Ah, sí, aquella del milió d'euros, no? Que era com un robot.
Que aquest sigui l'homenatge, no ho tinc clar. Que l'Ajuntament de Barcelona no tingui clar si l'ha de fer-li un homenatge a Floquet de Neu...
Barbeta va rematar tot aquest moment teu contra l'administració o contra aquest concepte amb la paraula
contra
perfecta.
L'administració, no, jo no tinc res contra l'administració.
Ah, no? Semblava.
Per aquesta cosa, no. Jo estava completament en contra de la resposta que havien utilitzat per dir que no.
Bueno, Barbeta no ho va rematar perquè un home de poques paraules, però molt assenyades, que és... Bueno, poques paraules. tampoc seria.
Tampoc és el que menys paraules té.
Barbeta
programa,
va rematar. Imbecilitats. Escolta, aquesta nit farem camins a les 8, programa fantàstic i meravellós, ja ho sabeu, i puc saludar?
I tant.
Saludo al dietista d'Arda Turan, jugador del Barça, cedit al Galatasaray, ídol. Vinga, va, noies, que estem esperant,
senyor,
les versions vostres.
No, sí, sóc jo, que estava aquí. Posa
estava
i música.
Estava
Jordi, posa música, que no hi ha cap problema. Mercè Raga, bon dia. On vas amb aquest farcell tan gran? Què és això?
És supermaco.
No, però avui estem...
Però una cosa no treu l'altra, ho sé.
No he dit que sigui lleig.
Ja ho sé, ho sé.
He dit on vas amb aquest farcell tan gran.
És lleig, també.
No és lleig.
Sempre paraules dolentes cap a mi.
És xulo, és trendy, és com un farcell, però de quadrets blancs i vermells.
És un hule.
És el que es feia servir abans. Saps?
Però què hi portes dins?
Vols saber el que...
De tot.
No sé,
aquí,
sembla Mary Poppins. No... Què hi portes aquí?
Sí. Que no surti una bici.
Porto un ordinador, porto aigua, porto pantalons, porto...
Pantalons?
Pantalons?
Sí.
No preguntaré
però pantalons,
per
què?
Però posats també, no? Perquè estàs a la cadira, no et veig i portes els pantalons
vestit,
a la bossa.
No.
És que ara m'he quedat estonat, dic, a veure si... M'he perdut alguna cosa mentre trabo l'estudi.
Per això t'he dit, no em preguntis.
Val. Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
A punt per guanyar?
I tant.
No, està complicat avui, ja t'ho dic.
Avui, a veure, si guanya la Mercè, és -2, i si guanyo jo, és -5. Ja està, ja tenim.
Va. Amb quina cançó?
Jo cada vegada estic més perdut amb els contes.
Mira, és una cançó, Pol, que et sonarà, perquè de fet l'has posat tu aquest matí.
Sí.
Guanyarà ella, perquè acabo de veure qui tinc, per favor.
Espera't, que ja saps que aquí...
No m'estimen. Ets fan.
Bobby McFerrin fa 72 anys, no? Per tant, repetim aquesta res, l'original que has posat tu ja, és el Don't Worry Be Happy.
Tom té clar quina és, sí. Here's a little song I wrote.
You might want to sing it not for... A pocs dies veiem imatges de soldats ucraïnesos tocant aquesta cançó des d'una barricada al centre d'Odessa, i és que aquesta cançó és un himne i ha estat traduïda a altres llengües, algunes afortunades i altres desafortunades. Bé, tenim la versió en castellà de Pitingo.
Aquí les dejo esta canción. Vale, vale.
Que hi ha gent que li agrada molt, però no sóc jo.
Ah, sí. Bueno. Ep! És que no ho diré. És que no ho diré, Marc. M'estàs provocant, no?
Ha estat el Rafa.
M'estàs provocant.
No m'ha donat temps. Ai. Escolta, prou, deixem-ho aquí, va.
Deixem-ho aquí.
La millor versió, com sempre, és la meva, la guanyadora, la de la setmana, Pol, són els Beach Balls.
Però ja sona el Pitingo? No m'he enterat.
Sí, sí, està sonant.
Ha sonat tant com havia de sonar.
Ah, vale, vale.
No, ha tornat a l'origen.
Ah,
no,
va, no. És que el Rafa,
si fos el Pitingo, haguéssim explotat tanta estona.
Ja que sí que és el Pitingo, aquest, que no l'heu canviat. No, és que jo he pensat que...
En sèrio?
Que sí, que sí.
Ah, doncs tampoc està tan malament. A veure, escolta.
Passa que el U-U és igual, saps? No hi ha diferència d'un idioma.
El Pitingo podria estar pitjor, eh?
D'acord, Olga.
No, és que són els coros, no és Pitingo.
Molt bé, el Pitingo.
No és Pitingo.
Però Pitingo, però quan surt Pitingo, la cançó?
Posem la versió guanyadora,
a veure. A veure. Don't worry, be
happy. Here's a little song I wrote. Sona cap de setmana.
Anava a dir, no han entrat tan bé, però és que ho arreglen de seguida.
No, Pol.
Sí, de seguida ha canviat.
Jo crec que està clar.
No? Està claríssim.
Home,
sí.
Va, Pol, fes-ho.
A guanyar Pitingo, que seria com portar calces amb un farcellet pel món, no? Seria un drama total.
Pitingo i calces al matí a Ràdio Estel. Bueno,
és la imatge, és la imatge.
Ai, senyor.
Però és que ara anem als béisbols, no?
No, clar que vols que... Ah, no, a veure, Olga, vaja com... Vull dir...
És que si no...
Pitingo és un suïcidi radiofònic.
Què voleu que faci, si no...
I que hi ha gent que
s'agrada. No tinc opció de res.
Sí, clar, n'hi ha gent
no
per tot. També hi ha gent que menja mosques.
Ai, senyor.
Perdona, hi ha una mosca a l'estudi, no sé si l'heu vist.
I fora n'hi ha més.
No, fa estona que hi és.
Sí?
I més que una mosca és un jumbo, vull dir que no sé d'on ha vingut, aquí, sí. Però...
Ha participat en la tertúlia.
La mosca de la tele és un acudit comparat amb la mosca de la ràdio, que és el moscot.
Mil milions de mosques no poden estar equivocades.
Rafa, que vagi molt bé el programa aquest vespre.
Gràcies,
vinga,
igualment.
Bona setmana.
Bon diràs Mercè, dilluns diràs bon dia?
Oh, i tant.
Pol, però no ho has dit, espera, digue-ho.
El què?
Aquí va el punt.
Marc Serra, que guanya el punt de la setmana, el definitiu, i els béisbol. Don't worry, be happy. Serveix pel
pobre
cap de
Pitingo,
setmana.
Pobre Pitingo.
Que vagi,
que
molt,
vagi
bé,
molt bé el programa. Fins dilluns a les 8. Ain't got no style, ain't got no girl to make you smile, but don't worry, be happy, don't worry, be happy, 'cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down, so don't worry, be happy, don't worry, be happy.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix, que passen de 2:15 del matí, com ja sabeu, avui és divendres 11 de març del 2022, dia de les eines, com ara la clau anglesa. I ja us avancem que demà, que no ens veurem i aprofitem, és el dia de plantar una flor. Programa 123, salutació especial a Iñaki Peña, que és el porter blaugrana, cedit al Galatasaray, que hi va fer un partit de 10 amb grans aturades de mèrit davant dels seus antics companys, el Barça. Per cert, el resultat d'ahir, bolo a bolo, 0-0, a l'Europa League, és com, si diguéssim, la marca blanca de la Champions. Per tant, haurem d'esperar, nois, els culers, al partit d'anada a Turquia. La producció, com sempre, a la part magazín del matí a Ràdio Estel, hi tenim el David García. A la vida pràctica, Francesc Marginet, és un tio molt pràctic, tot sigui dit. I al món virtual, a les xarxes socials, un dia més, l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José con gafas. Hola. Bueno, ja ho sabeu, Jordi, el Jordi, que dic jo, el José Matosas, que ja té ulleres, no sé sí. si us heu fixat.
I tant.
Sí, ja li han dit, si que li queden molt dit. Bé.
Que sí? Sí. Té, perdona, Marta, però té un aire al...
Aquí.
A aquelles ulleres que es posaran de moda, de Batman. No direm més.
Les ulleres de Batman?
Sí, sí, és que no vull dir moltes coses. Del...
De la pel·lícula que vam
sí,
veure?
Sí, no, no, no sé, creus? Mira, mira,
a la Marta li dius
la memòria
Batman,
selectiva i li no me'n recordo de res, com si no l'hagués vist.
Et canvia la cara de cop.
Doncs té mèrit, perquè després de 6 hores de pel·lícula...
Sí, sí, mare meva, i ens va costar molt cara les crispetes... Va... Oh. Res, no me'n recordo de res.
Et vaig fer bizum?
No, però és igual, Mercè. No, ja no,
mira, però es comprova ara.
Jo també t'he de fer un bizum a tu, per cert.
Ah,
la vida és un bisum.
És un bisum.
I l'Olga no ens ha de fer cap bisum.
Ara estava pensant, no us ho dec?
No.
Alguna cosa ens tens d'haure, sí.
Sí, és que ja ho diu la Natza Ferrer. Tinc algunes certeses i molts dubtes. De fet, és el títol del seu nou llibre, editat per Ara Llibres, un recull d'articles vibrants i compromesos, que la periodista ha publicat setmanalment al diari Ara. Que repassarem per ser amb ella? Serà aquí, al matí a Ràdio Estel, a partir de les 11 del matí. Per acabar la setmana, i també la sèrie dedicada al 8M, avui volem posar humor al divendres. L'Anna Brito, creador del show de Brit, no sé si la seguiu. Té un perfil d'Instagram que ja compta més de 200.000 seguidors, tot i tenir, hola, em sembla només 350 publicacions,
molt
no?
poques, arrasat.
Clar, ens explicarà, li preguntarem quin és el secret de tenir tant èxit i en tan poc temps. I avui dedicarem el Matrícula Oberta als estereotips sexistes que hem anat consumint i païnt això, mira, com si res. Ens fixarem a l'univers Disney, que ha anat reproduint una sèrie de missatges i estereotips. Els analitzarem avui amb Berta Aznar, mestra d'Educació i Primària i psicòloga, i professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. A partir de les 12, alerta, amb la periodista i professora de la UOC, Elena Neira, parlarem avui de les 10 sèries més cares de la història. També tindrem l'espai més esbojarrat del programa. Mira, potser per durada hauria de ser-ho, però diria que no està en aquest top.
No està a la llista. No n'hi ha cap de nacional espanyola.
Bé, ho repassarem amb ella, amb l'Helena Neira. També després tindrem la visita a l'Anna Prisma Grinyal, tot està connectat. Acabarem programa avui amb l'Abisme de l'Amor, amb Maria José Mendoza, i la Lupa de Cinema David. És que a mi m'ha encantat com l'has presentat, eh? Dedicat a qui?
Cantants i cantantes
que
canten i actuen.
Que són polivalents, no?
Sí.
N'hi ha moltes o no?
Moltes.
T'has sorprès?
Sí, pensava que n'hi havia menys, i de fet no els podrem fer tots avui, i potser vaja, perquè és endavant, un altre dia en farem una segona part.
Vinga, doncs això serà el final del programa, per tant... Ai, per cert, que no m'oblidava, el guanyador de la Cistella Cabravo. Home, per favor.
Doncs això és de les coses importants.
Home, sabrem al final, com dèiem, del programa d'aquest divendres, per tant, t'animem a compartir aquest divendres aquí al matí a Ràdio Estel. Vinga, va, nois, tots bé, no? Per això?
Sí, molt bé.
Mercè,
noto, et confirmo que no em vas fer el bisum, eh? No passa res, perquè es tracta de pocs diners, no em salvarà el cap de setmana, però no me'l vas fer, no me'l vas fer.
T'ho prometo que la...
Vas marxar molt ràpid amb la bicicleta aquell dia, et vas escapar i es vas oblidar.
T'ho prometo que tinc... A part és que me'n recordo, 14 euros. En sèrio no t'ho vaig fer, eh? Ara ho comprovaré jo també,
eh? No passa res, Mercè.
El bisum és un invent horrorós.
Per què?
Per aquestes coses.
Perquè no te'n recordes després si l'has fet o no?
No, perquè la persona que no li has fet se'n recorda.
Ah, bueno, sí. Un dia parlarem del bizum. Olga, tu com estàs? És més important.
Bé.
Sí? Et trobes bé?
Sí, mira, si no giro el cap cap a l'esquerra i veig les imatges de la guerra a la televisió, bastant bé.
Quin dia portem ja?
16. 16è dia.
Ens ho expliques a Zona Vallejo?
Sí.
Anem-hi.
Ai,
sí, és que
hi ha una mosca,
una
és
mosca,
molt gran.
No passa res.
Crec que està creixent.
Una espia
russa. Quina notícia t'ha tret la son?
La guerra, 16è dia, com dèiem ahir, va fracassar la reunió entre els ministres d'exteriors de Rússia i Ucraïna a Turquia. A l'Ara expliquen quin és l'interès de Turquia per mediar, que els que no som experts en política internacional doncs no ho acabem d'entendre gaire. Doncs mira, entre altres motius és que els dos són socis indispensables pel país, tant Ucraïna com Rússia. Ucraïna és un client armamentístic de Turquia i després hi ha milions de turistes russos que visiten Turquia i Ankara, a Turquia, depèn del gas rus. Per tant, està tot lligat. Ahir també la Unió Europea va descartar l'entrada exprés d'Ucraïna, que ho podíem intuir, però ahir ja ho va dir. Macron va dir clarament que no creu que es pugui obrir un procés d'adhesió amb un país en guerra. També els 27, que la Unió Europea són 27, que a vegades veiem allà molta gent i no sabem, doncs els 27 busquen la manera de plantar cara a Putin i la crisi energètica de la guerra, i s'estan plantejant l'augment dràstic de la despesa militar. Els que no deuen estar gaire contents són, entre d'altres, molts altres, els oligarques russos, perquè el Regne Unit va imposar ahir la congelació dels actius de 7 oligarques. Boris Johnson, Janssen, el nostre amic...
Home, feia temps.
Sí, va dir que seran despietats a l'hora de perseguir tots els que faciliten l'assassinat de civils, la destrucció d'hospitals.
I sobre els efectes col·laterals de la guerra, Olga, en recomanes avui un article.
El del Premi Nobel d'Economia Paul Krugman, publicat a The New York Times, que el trobeu traduït a l'ara. Haig de dir una cosa, l'he començat a llegir amb moltes ganes i després m'he quedat com, és només això, però tot i així, considera Krugman que l'impacte de la guerra a l'economia mundial serà greu, però no catastròfic, tot i tenir un impacte en els preus de l'energia i els aliments. Els motius són que Rússia és un gran productor de petroli, però només representa l'11% de la producció mundial. I l'economia mundial depèn menys del petroli que als anys 70 durant la revolució iraniana, amb tot aquell caos que va haver-hi del petroli. Pel que fa al gas, el consum és molt estacional i d'aquí a finals d'anys en Krugman creu, no sé, m'ha semblat molt optimista, que Europa té prou temps per prendre mesures per fer-se menys vulnerable. Serà la primera vegada que va ràpid Europa més enllà de declaracions. Sobre el menjar, diu que pot ser un problema més greu que l'energètic, sobretot pels països més pobres, on els aliments s'emporten una part enorme dels pressupostos familiars i el cop serà més greu. Perquè ens fem una idea, Rússia i Ucraïna representen juntes més d'una quarta part de les exportacions mundials de blat.
I sobre la pujada de preus, què és notícia?
Segur que ja heu tingut la conversa de que tot està tan car.
Home.
L'oli, la llum, la gasolina, que s'ha disparat un 4,4% i un 5,6% el gasoil. La invasió d'Ucraïna ha accelerat l'encariment dels carburants, que ja portava un temps pujant. L'únic que abans ho feia un ritme d'un 1% i ara s'ha incrementat bastant. M'agrada la vinyeta de Fit a Fit de Jordi Duró a l'Ara. El títol és Preu de la llum i el gas. I veiem un senyor tot mudat, està vestit amb xaquer, barret de copa, du guants blancs impoluts, sosté un cigar, tot repentinat, un bigoti, i us podeu imaginar el que diu, però jo us ho explico. Diu, quan augmenten els costos, apugem el preu, i quan baixen, també.
I un dels temes del dia, Olga, que és, diguéssim, l'entrada, no?, de la ultradreta al govern de Castella i Lleó.
L'extrema dreta governarà de la mà del PP. Recordem que Alberto Núñez Feijóo, que serà el proper president del PP, no ha aclarit si avalarà o no els acords per portar els ultres als executius. Interessant, la doble pàgina que li dediquen al periòdico a aquesta entrada de Vox. Veiem un mapa d'Espanya amb les autonomies presidides pel PP gràcies a Vox. A on hi ha alcaldes de Vox o capitals de província amb alcaldes de PP gràcies a Vox. Això aquí, però Europa també mostra els països amb la ultradreta al govern, com són Itàlia, Eslovènia, Hongria i Polònia. Els països on ha governat la ultradreta en el passat, però un passat recent, Països Baixos, Àustria i Finlàndia, o països que apliquen un cordó sanitari, en diuen, a la ultradreta, França, Bèlgica i Alemanya.
Déu-n'hi-do, alguna bona notícia, Olga?
N'hi ha. Mira, avui n'hi ha. No sé si és que ja tinc esperit de cap de setmana i ho veig tot d'una altra manera, però, com gairebé cada dia, haig de dir que la bona notícia està relacionada amb la recerca.
Això també és molt bona notícia dintre de...
Sí.
Que ni... No?
Vol dir que qui fa recerca fa miracles, perquè tenen quatre quartos, però saben fer miracles. Mira, segurament vareu veure les imatges ahir al vespre. L'Hospital Germán Trias i Pujols de Badalona ha estrenat una tècnica que elimina la tremolor del Parkinson. Són uns ultrasons que permeten recuperar el control de les mans. És el primer centre públic, perquè ja n'hi havia de privats que ho feien, però el primer públic del país que farà servir aquesta tècnica que en alguns casos aconsegueix que els afectats deixin les tremolors de forma indefinida i puguin recuperar la seva independència. Per exemple, entrevistaven en Xavier Trias, el que fou alcalde de Barcelona, que té tremolor i que fa anys es va operar de la mà dreta a la privada, i diu que és un canvi increïble, no per qüestions estètiques, que, per exemple, pot escriure i entendre el que escriu. L'hospital calcula que al llarg d'aquest any es podrà atendre un centenar de persones i a partir de 2023 n'operaran 200, i això, mira, important, seleccionades per criteris de gravetat i equitat territorial.
Això està molt bé.
L'equitat territorial,
sí. I, espera, que la cosa no queda aquí. Hi ha més bones notícies.
Sí. Sí, o a mi m'ha agradat, podríem dir-ho així. La comparteix. Iniciativa Aparadors Artístics, on artistes de diferents disciplines prenen els aparadors de 10 establiments del barri gòtic de Barcelona. Són al carrer del Pi, Patritxol, La Palla i Banys Nous i estaran fins al 31 de març. És una iniciativa de la publicació cultural Hansel i Gretel en col·laboració amb Barna Centre i la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona. Alguns dels artistes que hi participen són el fotògraf Joan Fontcoberta, l'artista Son Callai, el pintor Marcos Palazzi o l'artista i escriptora Alicia Coe.
Alguna entrevista per llegir amb calma aquest divendres?
La de la Contra de l'Avantguàrdia, l'escriptor, fotògraf i cineasta Jordi Esteve, que ha publicat El Impulso Nómada, que són les seves memòries. Esteve, que ara té 70 anys, explica com va començar a viatjar amb 21. Reconeix que ser de família bona el protegia i que també es va poder permetre coses que uns altres no podien als anys 50. I també diu que en la seva cerca de l'ètica i l'estètica va descobrir el món islàmic, que el va fascinar per la seva cavallerositat, l'hospitalitat i la poesia.
Què t'ha agradat?
L'especial que li dedica al país a José Luis López Vázquez.
Home!
Quantes zetes! José Luis López Vázquez.
Luis, sí, és veritat.
Que avui fa 100 anys que va néixer. Pels més joves, l'actor ha estat actor a pel·lícules clau de la història del cinema espanyol, sobretot dels 60 i dels 70. Va ser molt prolífic, va començar el 1951 amb Esa pareja feliz i la darrera va ser I tu quién eres, el 2007. A l'article, el seu fill comenta les que considera les seves millors obres, entre d'altres, Plácido, Atraco a les 3, Mi querida señorita, Habla mudita o La cabina. Així són el tràiler de La cabina, 35 minuts que no deixen indiferent. Quanta angoixa en tan poca estona. M'ha sorprès que al tràiler diuen «Cuando menos te lo esperas, tu vida te dejará de pertenecer». I m'ha semblat molt ucraïna.
Escolta, continuem amb cinema, no? La zona Vallejo, perquè és divendres, dia d'estrenes.
Coincidint que avui fa 8 anys dels atemptats a Madrid de l'11M, Prime Video estrena la sèrie documental El desafío, 11M, 18 anys, que he calculat malament. 18.
18.
Gràcies, David.
Sí.
Estoy en alto, Xavi, con una bomba en el trailer. Hemos tenido...
Llegó mi compañero el que dijo, jefe, esto es una carnicería.
Són 4 episodis que expliquen els esdeveniments de l'atac terrorista del 2004 i aquí critica que és excessivament equidistant. L'haurem de veure per saber. Per cert, sobre l'11M, qui vulgui fer memòria i saber què se n'ha fet dels presos de l'atemptat, per exemple, El País li dedica una pàgina doble.
I una altra escena que fa un dribbling a la gran pantalla per anar directe a Disney Plus.
A ver, chicos, las ecuaciones de segundo grado.
Ah. Us imagineu?
Sembla ser que això no és el pitjor. El pitjor és que tenir la teva mare a sobre. Ui. Això és Red, no aquella peli del Bruce Willis i el John Malkovich. No, és animació, pel·lícula de Pixar, dirigida per Domi Shi, la creadora d'aquell curtmetratge Bao, d'un petit dumpling. L'heu vist? Era la que passaven... Està a Disney Plus?
La pregunta és com és que l'has vist tu.
Perquè la passaven abans de Frozen 2, que em va semblar un xurro i, en canvi, aquest curt em va semblar meravellós. I després l'he anat mirant a Disney Plus, a vegades me'l poso.
Però perquè ho mira en família.
Ah. Bueno, no, ja. Un moment. No?
Ah, ho vas veure sola?
Bueno, Frozen 2 no, però el curt l'he vist sola algunes vegades.
Bé, està bé.
Si no l'heu vist, busqueu-lo. Els primers dibuixos de Pixar centrats a l'adolescència i es pot veure en català.
La imatge del dia.
David, avui ens proposes la imatge del dia fer un exercici amb un ajustament de les
sí.
imatges del dia.
Ens hem de fixar en la foto de la portada de La Vanguardia. Si la tapem, però només hem de tapar la meitat inferior, per exemple, amb un full en blanc, aleshores veurem un parc d'una ciutat, hi ha uns edificis alts al fons, és un parc amb bancs, amb papereres, la gespa allò que està més o menys seca perquè encara som a l'hivern, i, a més, tot això surt amb un cel molt blau, perquè no hi ha ni un núvol. Feia un dia molt, molt bonic. Mirant-la així, podria ser un parc de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, o un parc de Roma, de París, de Berlín, de Budapest, d'on sigui. Però és un parc de la població d'Irpin, que està a la perifèria de Kiev. I ho sabem perquè quan deixem de tapar la fotografia de la meitat cap a la part inferior de la fotografia, apareixen dos cadàvers, els cossos sense vida de dos civils, jeuen al terra, en aquest parc, al costat d'uns pocs coloms que hi ha per allà a la zona. I aquest exercici ens ha fet pensar, m'ha fet pensar, i de fet t'ha fet pensar tu, i per això mostres lladat a mi.
Bueno, ho hem pensat tots, no?
No, perquè la idea de l'exercici és teva i és que és un exercici que crec que val molt la pena que fem tots, perquè, clar, és, demostra que la guerra podria ser a qualsevol lloc, a qualsevol ciutat, la podríem tenir aquí al costat, i jo crec que per això és una de les raons que ens la fa sentir més propera, aquesta de guerra d'Ucraïna.
De fet, tot ha estat gràcies a una fotografia, que, bueno, una fotografia que crec que està a diversos digitals, però que la podem veure a Vanguardia, no?
Sí, a la portada, a la portada de quatre columnes, ben gran.
Gràcies, David. I la nostra corresponsal, la Marta, aprofitant que ahir era a Texas, s'ha desplaçat fins a Nova York. Saps això que dius, no?
Que ja, ja que hi ets.
Tira, tira.
Ha fet transportament.
Sí, no? Directament. Sí. Ens portes una notícia, això, d'impacte.
Mira, us porto una proposta pel proper Saló de l'Automòbil, que em sembla que se celebrarà a finals d'any aquí a Barcelona. Això sí, ja us avanço que per aparcar aquest cotxe necessitarem la Fira Sencera.
Ai.
No seria aquest cotxe del que ara us parlaré, sí, el típic cotxe de ciutat? Mm? No, un utilitari, no és.
No?
Estem parlant del vehicle més llarg del món, la joia de la corona del col·leccionista de cotxes Jay Orberg. I si us sembla bé, passem al més interessant, que són els detalls. També és el que fa més gràcia, escoltem. El cotxe... És que aquesta és com música de, com de ric, no?
Sí. Com de ric amb un, amb un pàrquing.
No, de ric, de ric. De ric com que es fa fent sonar el xulo, no?
A mi em recorda música de cotxe llarg.
Ah, veus?
Ah. L'has trobat... Perfecte,
ha estat encertada.
Sí.
Mira, David, saps quan fa aquest cotxe, per si t'interessa,
sí,
eh? No sé si vol renovar la flota.
Ho he llegit, però m'estic plantejant, tot i que ara amb la dificultat que hi ha a Barcelona per aparcar...
Clar, i no sé si a casa tens pàrquing o no, en qualsevol cas aquest cotxe, sí, si has de fer obres...
Has de tenir una mansió per
fa
per
31
això.
Metres de llarg, això és molt. Uau. 31 Uau. Metres de llarg. I jo, el meu pis fa menys, és a dir, no hi cabria ara el meu pis. Clar, el primer problema que em ve al cap són els peatges.
Oh, és veritat.
Perquè abans que passi el cotxe, és a dir, tu pagues, no? I abans que passi el cotxe sencer, ja cau un altre cop la barrera, sí, per tant...
S'ha pagat 6 peatges.
Exacte.
Home, això deu contaminar una barbaritat. O és elèctric?
Entre moltes altres coses, Olga. Mira, al cotxe hi caben 75 persones. Clar, no és un cotxe per anar a comprar el pa. Com a mínim necessites un company de viatge perquè et doni les indicacions per aparcar allò típic, de fer la marxa enrere.
O pel Putin, és un cotxe pel Putin, que està acostumat a les llargues distàncies.
Sí. Doncs mira, per anar amb els seus amiguets, és un cotxe, doncs això, no?, per anar amb colla. Té 26 rodes, ja les està. Possibilitats de punxar, que és el terror de molts conductors, veu? Com jo, es multipliquen.
Escolta, quantes portes té aquest cotxe? Perquè per entrar 75 persones no aniran tots per una.
Hauríem de mirar quantes portes i rodes. Clar.
Sí, ja ho miraré, ja m'informaré.
Perdó, el José té moltes preguntes, ja has creat un debat.
És que no està, és que no he acabat. No he acabat amb els detalls, perquè mireu, té aquest cotxe un minigolf, una piscina, un jacuzzi i, atenció, una cosa imprescindible,
una sala de cinema.
Heliport, perquè no saps mai quan un helicòpter pot necessitar pista.
Clar.
De fet, tenim l'àudio del moment en què una avioneta aterra sobre el cotxe.
A veure, l'heliport?
No, espera, sí. Mira, José. Aquest, mira, s'està aproximant.
Això és real?
És real. S'està aproximant i un aterratge net, aquest que sentim ja és el propietari. Hi ha un aterratge net. Ara ve la pista, clar, us heu d'imaginar que és molt estreta perquè és l'amplada del cotxe i el vídeo no es veu, però jo calculo que el pilot, quan va obrir la porta, va caure directament a terra perquè no quedava cap punt.
Per tant, a veure... El que sentíem, no?, que anava narrant com aterrava aquest helicòpter, qui era? El propietari?
Jay Orberg, aquest home de Nova York, es va trobar el cotxe abandonat a un magatzem de New Jersey i va trigar 2 anys a restaurar-lo, un procés que li recordava a la restauració d'un pont per la llargada. Es veia que hi va posar unes vigues, una història. El Jay diu que el més difícil de tot no és conduir-lo, sinó trobar carreteres rectes, perquè maniobrar aquest cotxe no és cosa fàcil. Si finalment ve al Saló de l'Automòbil, per l'exemple, jo m'imagino que no entraria, allò que rascaria totes les façanes i l'hauríem de tornar a restaurar. No sé per on el podríem fer entrar, per la Meridiana.
Sí. Ai, Marta, investiga això, quantes portes hi
ha. Ara ho miro.
Va, que anem al Tot és Tendència amb el David, perquè la política ocupa els primers llocs, no? Què passa? Anem.
No, que faré una cosa, perquè com
què vols
no hi haurà
fer?
Temps de fer-la tota,
sí?
Faig un... una mini-tendència
i
un next coming per dilluns.
Va, fem-ho així, vinga.
Va, sí?
Sí.
Res, la mini-tendència. I ho esmento perquè si és trending topic ho haig de passar pel microscòpic.
Sempre.
Per primera vegada, des de la mort de Franco, l'extrema dreta, que torna a formar part d'un govern de manera oficial a Espanya, i ni els col·legues peperos europeus, per cert, que ho han aprovat, però ja és un fet. I clar, això ha aconseguit que Castilla, per exemple, PP i Vox, tot junt, Mañueco o el PP siguin trending topic avui,
sí.
Però és curiós perquè també s'hi ha colat Bildu a base de piulades comparant el pacte PP i l'altra dreta amb els acords puntuals del PSOE amb aquesta formació basca amb Bildu. I el next coming serà dilluns.
I no ens vols fer un spoiler?
Sí, Milendi.
Milendi.
Milendi, no,
és el festival del Milendi.
No sé si haurà actuat alguna vegada Milendi al Mileni.
No t'estranyi.
Podria ser, no?
Com és... el Pitingo.
Sí. Si se'n recorda, ja és una altra cosa.
Del Guitar BCN,
Pitingo, sí, Ferrin. És que eren iguals, eh? Olga, una passada. Què, ens dona temps de fer la curiosa, Marta, o no? Que et veig aquí
sí,
molt...
Sí, va, com vulgueu, trieu.
Sí, va. Per què la gent posa cada vegada? Això ens n'havies triat, ens ha cridat molt l'atenció, no? No sé si us ha passat, però cada vegada la gent posa noms més estranys als seus fills.
I què important és el nom, Mercè, i de quina manera ens marca el camí de la nostra vida? Hem llegit un article que assegura que molts estudis, sense donar més detalls...
Ni quanta
molts
gent...
Estudis,
no. Diversos.
Diu això, que el nom no està estretament relacionat amb la nostra autoestima i fins i tot la nostra professió. Mira, passem a les hipòtesis perquè... No, les hipòtesis no ens interessen. Venga, perquè s'ho han inventat.
Sí.
Mira, això... Era només una excusa per parlar-vos del que realment em venia de gust posar sobre la taula, que són noms propis reals, però que tenen una mica de mala bava. Mira, de fet, a Burgos hi ha un poble que es diu Huerta del Rei i és conegut pels noms curiosos dels seus habitants. Mira, aquest poble de Burgos hi viu, per exemple, Luz Divino.
Com?
Luz Guió Divino, és un home amb poca però sort.
És
un tal Cojoncio, també.
Això digue, aquest és pitjor.
Espera, espera. O Protasio, que també està molt bé. Acabem la llista dels horrors amb dos noms de nena, molt tendres. Burgundòfora.
Perfecte.
I Pantaleona, per si us fa més gràcia aquest. Mira.
Perdona, no, un moment, eh? El Cojoncio podria ser el nom de pila del nou president de l'Assemblea de Castella i Lleó.
Ah, mira.
El nom es diu Pollan.
Ah, mira, perfecte.
Cojoncio Pollan.
Un nom compost.
Sí.
Mira, Mercè, molt ràpid. Tot això passa a Burgos. Ara bé, si ampliem horitzons al món, també hi ha noms molt peculiars, com per exemple Disneylandia Rodríguez. I el cognom seria Juárez, és real. Un pobre noi de Singapur li van posar el nom de Batman Bin Superman. El risc de tenir pares malòmens és que et bategin amb el nom de Shakespeare Mozart Armstrong. També si aneu a Paraguai, ja acabo, eh? Podeu creuar-vos amb la Transfiguración Fidelina de cognom López Mendoza. I, finalment, si aneu a la platja paradisíaca de Costa Rica, us pot servir el mojito un tal Mr. Rambo Campos Díaz, de cognom, per cert. L'altre dia que parlàvem de noms que pronunciem malament, com es diu l'actor de Rambo? Sylvester Stallone.
Anava a dir Schwarzenegger, no? Tu no vas dir també que ho pronunciava malament?
Sí.
Perdó, ara fet un pes de cables.
Però com li hem de dir?
Sylvester Stallone.
En sèrio?
És Stallone.
No, home, no, això és com t'hi diem.
Tira. És que, clar, tot el que dius... Ja ens anunciaves tu a principi de temporada que no et féssim cas.
No m'heu de fer cas amb res del que us dic.
És veritat.
No, home, aquest és el nom que diem a les cases. Va, vinga. Que avui és 11 de març, dia molt rúfol, i les previsions no són bones, ja ho sabeu. Per això avui hem volgut posar a la vista fa 10 anys... Això és veritat, eh? Hem consultat la previsió meteorològica de l'11 de març del 2012 i per això avui us preguntem quin temps feia aquell dia. Clar, no ho podeu saber, per tant, necessiteu aquesta primera pista a dues veus.
Noten aquesta aigüeta que es fa entre els Michelins?
Doncs fins aquí la primera pista. Em sembla que prou il·lustrativa de
ja
si,
està,
feia,
ja
si plovia, home, si feia sol, sí, si estava núvol...
Sí, sí, sí. Gràcies, Marta Harry, que han de fer els nostres oients, si volen guanyar aquesta magnífica cistella que aprovo, no hi ha força, 663.
Doncs us heu d'animar, exacte, un WhatsApp al 663-9930-62 o un correu electrònic a la mercealmatí@radioestel.cat.
Que semblava que la pista era fàcil, però aquí amb...
Teniu debat?
Sí. Jo estic convençuda que és una cosa i en David que és una altra.
Posem un cara més difícil. Tira, José. Ja ho deia la Marta, que avui ens espera un dia rúfol, o no? Com era aquell, no ho sabem. A veure si l'audiència ho esbrina
avui,
o no.
Avui rúfol. Fa 10 anys no era rúfol.
No
ja
era rúfol, per tant, no ho descartem. No sé, nois, però avui al meu mòbil, a les 4, comença a ploure fins a dilluns.
Fins al mes que ve, eh?
Bam, així, em va de patacada. Fatal. Què us sembla?
Oh. Bueno, cada ploure.
Això és de rentadores.
Per tant, no sé com passeu vosaltres aquests dies rúfols, si sou, si us agrada, si no. En tot cas, nosaltres li pugem al fader a una de les cançons, perquè la música sempre anima, o perquè encara ens quedem més rúfols. títol, sigui com sigui, José, puja-li el fader a la Diana Amarilla, que és argentina, per cert, i té aquesta cançó que es diu Llueve. I amb ella arribem al punt de les 11, ens posem al dia amb les notícies del matí a Radio Estel, i després, Natza Ferrer. Fins ara. Dime el porqué.
A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.